Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La Unió Europea prepara un paquet de mesures per combatre l'alça dels preus dels combustibles a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Com havia avançat la mateixa comissió, proposa reduir els impostos sobre l'electricitat, però també fa seves recomanacions de l'Agència Internacional de l'Energia per reduir el consum, com ara la reducció de la velocitat de les carreteres o el teletreball. En declaracions al Catalunya Nit, l'economista i cap d'estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ribas, ha defensat la incompatibilitat de les ajudes i la voluntat d'impulsar un estalvi energètic.
Si el govern vol ajudar a la butxaca de la gent baixant impostos o mirant que el gas o el petroli costi menys, està bé, però el que realment fa estalviar i fa que la gent busqui alternatives és que el cost de l'energia s'acabi transmetent, acabi impactant a la butxaca de la gent.
Més notícies d'aquest dimarts, 31 de març, a Cristian Roldán.
Les hipoteques que revisin amb l'Euríbor s'apujaran per primer cop en 2 anys. El principal indicador per als crèdits hipotecaris ha fet un salt de més de 3 dècimes i ha tancat aquest mes de març al 2,57%. L'increment respecte al març de l'any passat suposa uns 16 euros mensuals més de mitjana a les quotes de les hipoteques, és a dir, més de 190 euros anuals. La guerra a l'Orient Mitjà ha portat l'Euríbor a nivells que no es veien des de finals del 2024 i el temor que continuï pujant.
El president dels Estats Units, Donald Trump, acaba de dir que la guerra a l'Iran acabarà en 2 o 3 setmanes, tot i que ell prefereix un acord amb els iranians. Diu que, igualment, el conflicte, ells marxaran als Estats Units de l'Orient Mitjà en aquest període de temps. Això passa el mateix dia que el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha revelat a la cadena Al Jazeera que ha intercanviat missatges amb l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff. Diu, però, que això no implica que hi hagi negociacions en curs. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha amenaçat d'atacar empreses tecnològiques dels Estats Units al Golf Pèrsic a partir d'aquest dimecres.
Satisfacció dels experts per l'ampliació del cribratge de càncer de còlon del 69 als 74 anys. Ho ha anunciat aquest dimarts el Departament de Salut, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Antoni Castells, coordinador del programa de cribratge de càncer colorectal de Barcelona, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que era una demanda de feia molt temps.
Era una notícia que esperàvem de feia temps. D'aquesta manera ens posem al mateix nivell que les recomanacions europees ens indiquen. I a partir d'aquest any ho anirem allargant fins a cobrir tota la població fins als 74. Enviem una carta indicant el resultat si és negatiu o truquem a la persona si és que ha donat positiu i en aquest cas la convidem a fer una colonoscòpia.
Actualment la supervivència al càncer de còlon és del 60%, tot i que si es detecta a temps pot arribar al 90%.
La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana al País Valencià, rebutja que l'expresident Carlos Mazón es personi en la causa, tal com havia demanat. Mazón pretenia accedir al contingut de les actuacions, però la jutgessa li reitera que té la condició de testimoni. L'expresident valencià considera que amb aquesta decisió queda fora del procés.
Después de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, pues hoy la propia jueza dice que no se me está investigando. Fenomenal. Ya quedo fuera del proceso. Ya para siempre.
La sala Villarroel de Barcelona ha estrenat aquesta nit l'obra de Marta Butxaca, una bufetada a temps que encara les maneres d'educar de generacions diferents. La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar.
La història arrenca amb un avi interpretat per Madaula que clava una bufetada al seu net de 8 anys després d'una rebequeria. Quan l'escola s'assabenta del fet, convoca la família a una reunió per anunciar-los que tenen la intenció de presentar una denúncia. Des del 2007, una bufetada, segons el Codi Penal, és delicte. I a partir d'aquí, l'autora ha volgut confrontar les dues visions que generacions diferents tenen sobre la disciplina i l'autoritat.
I l'obra parla d'això, de com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n fot una mica de l'educació respectuosa, tot i que jo sóc bastant fan, però li trobo grisos com li trobo grisos a qualsevol cosa i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç.
Una bufetada de temps es podrà veure a la sala Villarroel fins al 17 de maig.
I els esports, debut internacional del porter del Barça, Joan García, jugat aquest dimarts els darrers 30 minuts del partit amistós entre Espanya i Egipte, que han empatat a 0 a l'estadi de Cornellà al Prat. Del Barça també han jugat els jugadors Lamine, Fermín, Pedri, Olmo i Ferran.
El davanter del Barça, però, Robert Lewandowski, no jugarà al Mundial. Polònia ha perdut 3-2 contra Suècia a la repesca. Així, a part de Suècia, també jugaran al Mundial Turquia, República Txeca i Bòsnia, que ha eliminat a Itàlia. Itàlia no va al Mundial per tercer cop consecutiu.
El Barça creu que penjarà el rètol de tot venut pel partit de dijous contra el Real Madrid de tornada de quarts de final de la Lliga de Campiones. L'aforament actual de l'Spotify Camp Nou són 62.000 persones.
A la Champions de Waterpolo masculina, l'Atlètic Barceloneta és a una victòria de la final a 4, aquest dimarts han golejat l'Olympiacos.
I a la Lliga de Futbol Sala, Palma 1, Barça 5, els blaugrana són a 2 punts del líder al Pozo de Murcia.
Fins aquí les notícies.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
He començat el dia amb mal de coll i, com podeu escoltar, l'acabo sense gaire veu. Tinc al meu costat la Marta Prat, que ha tingut el gest de dir-me: jo em quedo amb tu i t'ajudo a poder fer el programa. Avui us demano paciència, us parlaré fluixet, demanaré la col·laboració de tothom per poder arribar fins al final del programa, tot i que no ho garanteixo gens. Quan encara no sabia que acabaria el mes de març sense poder parlar, sí que he aprofitat per escoltar. No perquè sigui xafardera, sinó perquè a vegades les persones que tens al costat expliquen les coses amb un volum que, encara que no ho vulguis tu, acaba sabent la seva vida. I això ha passat aquest migdia, quan abans de venir a la ràdio i quan encara tenia veu, m'he aturat en una terrassa a fer un tallat mentre es feia l'hora de la reunió. A la taula del costat, la conversa era intensa. Dos homes s'han trobat per fer l'aperitiu. Feia dies que no es veien, però sí que es truquen de tant en tant. En un moment donat de la conversa, m'he adonat que eren germans. El més gran li ha preguntat a l'altre què en pensava de la tal, i ha dit el nom d'una dona que no repetiré per si les mosques, perquè s'havia adonat, deia, que feia uns dies que li anava al darrere. I el germà petit li he dit que no feia per ell, que és molt primmirada i molt perfeccionista. La conversa ha anat sobre dones per sortir a sopar i sobre dones que volen alguna cosa més que una relació esporàdica. I aleshores és quan tots dos han dit: no estem preparats per una relació estable. M'he tombat i els he mirat. Tots dos, com a mínim, passaven dels 60 anys, al cap baix. Jo tiraria més amunt, però no voldria ofendre'ls si per una d'aquelles coses ara estiguessin escoltant la ràdio. Sort que no em poden reconèixer amb aquesta veu. Un li deia al seu fill per telèfon que no li pensava deixar el cotxe de cap de les maneres i l'altre s'havia oblidat que havia quedat per jugar un partit de pàdel i per dinar amb una altra persona. Eren 3:15 i ja arribava tard a les dues cites, però no estaven preparats per tenir una relació estable. I el vostre dimarts, espero que hagi anat millor que el meu, la nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà, Albert Duran, la Marta Prat, que és al meu costat, i la saludo ara ja. Bona nit, Marta.
Bona nit.
Gràcies per posar veu als meus pensaments avui.
És un honor, això, d'avui.
És un honor?
Sí, sí, totalment.
Jo que me n'alegro, perquè jo crec que a les dues no arribaré. Però el que sí que volem, com sempre, és el primer que volem, és escoltar la vostra veu.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Són les 12:11. Això, encara que no ho sembli, és la nit dels ignorants, amb la Marta Prat al costat. I espero que truqueu al 93-207-474 i que parleu molt, perquè jo parlaré poc i la Marta m'ajudarà molt. I sempre fem una cosa, Marta, que és que, a part de les trucades en directe que fan els oients, moltes vegades ens deixen missatges al telèfon de la nit dels ignorants, que és el WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i tenim alguns missatges que ara et demanaré que em puguis llegir. Però abans, si vols donar pas, Marta, a la Maria Teresa des de Vall d'Oreix, és tota teva.
Bona nit, Maria Teresa.
Hola, mira, digue-li a la Marta que...
Estic aquí,
Estic aquí. Tot, té la veu molt maca.
I tant.
Bueno, té veu de doblatge.
Segur, segur.
Bueno, mira, jo voldria dir que va dir un senyor que el Cruyff havia dit que un dia sense somriure és un dia perdut.
Sí.
Aquesta frase la deuria dir el Cruyff, però és del Charlie Chaplin Charlotte, que ho va dir-ho. Va dir, un dia sense somriure és un dia perdut, i un dia sense riure és un dia no viscut, va dir. Mm. Bueno, ho deuria dir el Charlotte, no? Ai, el Charlotte, el Cruyff, però ho va agafar del Charlotte, això.
Del Charles Chaplin.
Hola. Sí, i després també una senyora que es diu Carme va dir que la paraula... Bueno, va parlar sobre la paraula pillar. Mm? Jo li vull dir que pillar entra dintre de les paraules catalanes, però pillar s'aplica a portar-te una cosa sense que te la donguin. Pillatge, m'entens?
Sí, sí.
Agafar una cosa és agafar-la. Agafar-la perquè te la donen, no perquè la compres. I també es diu prendre un tallat, prendre un cafè. Però pillatge és emportar-se una cosa sense que te la donguin. Pillar. M'explico?
Sí.
Doncs ja està bé, no?
Perfecte.
I que et posis bon aviat, eh?
Gràcies.
Gràcies, Val. Maria Teresa.
Adéu, gràcies.
Ara ens està escoltant la Fina de Nou Barris.
Bona nit.
Bona nit.
Doña Marta, su metal de voz no pierde estética, a pesar de... Si le sirve de algo, mi hija que canta, a veces le borre pasa lo mismo, y toma infusión de violeta, un remedio herba del cantó, esto mi amigo... Rami lo recomienda mucho, y el zumo de una coliflor hervida. Y claro que cada naturaleza es distinta. Bueno, vamos a ver si arreglamos la boca de aquella señora que no me ha dejado dormir en toda la noche y es penosísimo. En una ocasión aquí en Barcelona, una personaje de estos, que hay un peregrinaje para escucharle porque dicen que tiene poder, aquella, con el mismo caso que esta señora. Yo le acompañé a una amiga, entramos allí, una mesa blanca, dos sillas, una pared con un crucifijo y un señor con ojos azules. Y dice, ¿qué les pasa? Dice mi amiga, mire, la boca seca, agrietada, no puedo vivir con ella. Y sombre en un movimiento de relámpago, miró hacia arriba al Cristo y bajó, pero nos dimos tiempo que había mirado. Lo hizo rápidamente y dijo, mire, esa boca se va a sanar de la siguiente manera si usted lo hace. Y elegir algunas cosas de las que le voy a decir. En primer lugar, deje todo dentífico, ¿eh? Que son abrasivos y reseca las encías, ya de por sí resecas por muchos medicamentos que tomamos. Usted coja y hierba, o sea, cepíllese con agua de grifo, sinceramente, pásese hilo dental, y en lugar de colutorio, hierba un litro de agua el pico con un bastante tomillo, un buen chorro de vinagre y una cucharada de sal. Puede también, si no le gusta, puede elegir, porque hay análogo, enjuáguese si quiere con bicarbonato, también carga de agua de bicarbonato, vino tinto de buena calidad, que fortalece de malas encías, cicatrizante, etcétera. Mastique dos clavitos de olor, que además de que le son un gran digestivo, etcétera, la boca se la dejan, vamos, sana, perfectamente desinfectada. Puede también retener en su boca una cucharada de aceite purísimo de oliva, y al cabo de un rato la suelta, o de aceite de coco, vale, coja lo que quiera. Después, ya quedamos en que usted se ha cepillado con agua del grifo, se ha pasado su hilo dental, y entonces ha usado uno de estos colutorios. A continuación, como si fuera un pintalabios, usted se pone en sus labios miel purísima de abeja, donde hay heridas, purísima 100%, ¿eh? No, que si la San Francisco, no, 100% de calidad. A donde hay heridas, a donde hay fisuras, donde hay grietas. Ya tenemos la boca perfectamente desinfectada y untaditos los labios con miel. A continuación, ¿saben ustedes, lo habrán oído hablar de estas botellas de lujo de licor? Los hombres lo deben de saber, que para no recambiarlas al final del cuello o ante el tapón, tienen una bolita de cristal. Puede servir también una cuenta de collar, una perla, una piedrecita suave. Usted se la mete en la boca y se va a la cama donde esté y la tiene como si fuera un caramelo, a diferencia de que el caramelo se deshace y ya no tiene nada, pero no, usted la retiene dentro. Jamás tendrá su boca seca. Mi amiga lo lleva haciendo 15 años. Encantada, y ha dormido incluso con esta bolita que le digo yo de los bares, de las botellas que la rompen y tienen arriba para, en fin, esta protección, una bolita. Y no ha vuelto a tener nunca más boca seca, y da gracias a Dios el día que conoció a este señor, porque es que es malísimo, es un sacrificio lo que esta pobre señora contó anoche. Y nada más, es lo que queréis. Bueno, sí, quería decir una cosa. Trajo unas cocineras fantásticas, usted, que por experiencia y tal. Pues mira, aquí en el programa hay gente que también sabe guisar muy bien. Y bueno, se puede o podemos aportar de vez en cuando alguna receta. En un programa atrás había tres personas, yo no sé, a mí me parece que fue la señora de San Cugat, María Rosa, o fue un señor, el Pep, o una señora se llamaba Carmen, dijeron una receta, escuche Marta, capaz de complacer, elaborada artísticamente al paladar más exigente, de una carne, se diga en cazuela de barro, elaboradísima con plantas de buena calidad. Yo quise una carne y servida finalmente con unas bolas de patata, de puré de patata comprimido o de patata. Quise una delicia, un arte que yo diría, ¿a dónde sirven eso? O sea que hay mucha sabiduría entre la gente que escucha este programa, lo digo porque
sí.
Que estaría bien también todos estos remedios o platos de cocina, que aquí la sabiduría de este programa, que como digo, me parece que es un medicamento con efectos secundarios muy beneficioso a nivel de ignorancia, poder ser recogidos con un sello editorial, por ejemplo, de Catalunya Radio, y recoger a lo largo de la historia de este programa todos los remedios contrastados, que han contrastados, vividos, naturales, nada de farmacopea, y que han dado resultado y que pueden beneficiar recogidos eso en un libro, ¿no? Salud, ni de los ignorantes, como ustedes lo quieran. Yo aportaría alguno, desde luego. Y nada más, buenas noches, doña Marta, cuídese.
Gracias.
Muy buena noche.
Vuelvo a decirle, no pierde la estética, su metal de voz, ¿eh? ¿Vale?
Adeu.
Buenas noches.
Bona nit, Fina. I ara saludem la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a les dues.
Gràcies.
Bé, ahir, ja, com m'ho vas dir, dic, a veure si demà no tenim Marta ja, hi veus? Bé,
mira,
tenim
mira,
Marta,
mira.
Però no tenim veu.
Sí. No gaire.
No, i bé, no parlis, noia. Mira, jo darrerament no he donat cap recepta, oi? Però, mira, avui com que ve, precisament, que, com que ve Setmana Santa i la tradició és menjar bacallà, no us dono una recepta de bacallà. Us faig una petita oda que tinc al bacallà. I diu, bacallà, i no va dir res. Ai, però de ben poc li va servir, eh? cara saflaire pecadora, les narius ens van veir de manera engrescadora. Molt abans que les sueques, aquest ictins va arribar, i és cosa ben palmària que el viking de les fondàries plenament arreu triomfà. Menjar de pobres en deien, i el fèiem els dies sants. Molts el menjàvem sense esma, i ara ens agrada tant que fem veure que és quaresma qualsevol dia de l'any. Bé, ja està. És que jo el vaig fer així perquè de petita no m'agradava gens el bacallà. No el podia ni veure. I llavors així no s'apreciava gaire. I ara sí que, com diria la meva mare, m'ho fumaria al cap d'un tinyós. En fi.
M'has fet riure, Maria Rosa.
Escolta. Mira, us voldria demanar una cançó.
Digues.
Per la Dina Washington, que és What a difference a day makes. Sabeu quina és, oi?
No, espera't, no. Torna.
What a difference a day makes.
Ja està.
24 little hours, aquesta. Bé, no la canto jo, com que ara ho espatllaria. Però bé, noia, doncs millora't i...
Gràcies.
Que vagi bé. Vinga.
Bona nit.
Apa, adéu, bona nit. Adéu.
Bona nit. Roser, Palau Solità i Plegamans, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, mira, volia fer un comentari, perquè ahir em vaig quedar una mica impactada al sentir el Jordi Llompart, que havia treballat a TV3. Mm-hmm. Jo feia molt temps que pensava que se'n deu haver fet d'aquest periodista, perquè a mi m'agradava molt veure'l i sentir els seus comentaris i quan sortia a fer les notícies. Bé, i llavors vaig recordar que fa bastants anys, amb un grup d'amics vam anar a la Costa Brava i vam pujar amb un barquet d'aquests que baixes amb una espècie de pis a sota i llavors es veuen els peixets.
Sí.
I abans d'entrar amb aquest vaixell, amb aquest mateix vaixell sortia el Jordi amb la seva filla. Clar, això va passar abans de que tingués aquest problema amb la nena. I llavors vaig dir, mira, quina casualitat, he vist el Jordi Llompart, que m'agrada molt, amb la seva filla. Al cap ja no li vaig veure mai més, i al cap d'un temps vaig saber que la seva filla havia traspassat. Clar, ahir quan el vaig sentir em vaig quedar molt impactada, perquè feia molt temps que hi pensava, que raro, no se sent mai, no es veu mai. Després va comentar ell que, bueno, que havia fet refer la seva vida, i que ara tenia una altra nena.
Sí.
Pues jo li desitjo a aquest noi que me n'alegro molt que s'hagi recuperat d'aquest sotrac. I només això, que em vaig quedar molt impactada al sentir-lo, i només volia, si m'està sentint, que suposo que no, pues que li desitjo un bon futur i que me n'alegro molt que hagi refet la seva vida. I ja està.
Li farem arribar, Maria Rosa.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs pues moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, i a recuperar-se, Marta.
Ai, Roser, disculpa, Roser. Maria Rosa.
No, tranquil·la, no passa res.
Bona nit.
Vinga, cuida't. Adéu.
Josep Lluís, barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta Prat, bona nit, Marta Romagosa. molts ànims i esperem que demà estiguis bé, que d'aquest mal no moriràs, seguràs.
No, espero que no.
Que recuperis bé,
sí.
Cuida't molt. Vaig a dir les preguntes de rigor perquè les captin els oients que vulguin tocar per contestar-les. I m'agradaria que prengueu una de preguntes que tinc antigues per respondre-les així del record de les trucades meves i d'altres oients. La primera és aquella frase de l'àtic que diu que no és de quina cançó. I jo no sé si diu olor o color de gos que fuig.
Color.
És color de gos com fuig.
Sí.
Bueno, pregunto, què vol dir i quin color és el de gos com fuig?
Vale.
Marta? I la següent és per què els egipcis embalsamaven els morts? Perquè tenen culte a la mort, perquè per fer-los mòmies, el motiu, per religió, el que sigui. I darrere, i per esperar-me i sofrer-te forces i que la teva veu se vagi filant com una corda de guitarra, per demà, que estic més predisposta. La darrera és... què vol dir aquella frase del Donegat per llibre? Per què es diu i d'on ve? Bona nit i bona recuperació, Marta. Bon programa.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Romi Manresa, bona nit.
Hola, bona nit. Miri, els volia comentar que jo m'agrada molt cosir. De petit havia estat al col·legi de monges i ens ensenyaven molt a brodar, a fer llençols i jocs de taula. I un vestit de batejar. Tinc un vestit de bateig nou per estrenar, perquè no he tingut fills, no l'he estrenat. I la família, doncs, no han batejat la família, i ara no sé què fer-ne d'aquest vestit. O no puc donar, ho he demanat en algun museu, a Terrassa, m'han dit que ja en tenen més de 100, i no sé quina utilitat li puc donar en aquest vestidet. És d'organdí, molt brodat, i bueno, maco. A veure si algú em dona alguna idea, bueno, que algú l'interessés o que el pogués portar en algun lloc.
D'acord.
Vale, doncs moltes gràcies i que es millorin les senyores de la veu.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Molt bé, bona nit.
L'entrevista que no t'esperes.
La història que us volem explicar ara té dues dates claus.
Els talibans ja són a Kabul, a les portes, però a Kabul diuen que no hi volen entrar per la força i el govern afganès promet una transició pacífica.
Els líders talibans negocien amb el govern afganès els termes de la...
El 15 d'agost del 2021, els talibans consumaven el retorn al poder de l'Afganistan després de l'evacuació dels Estats Units. Aquell fet capgiraria la vida de molta gent, especialment de les dones com Farzana Tariq. Hi ha una altra data que marca la vida d'aquest estudiant de medicina afganesa. El 22 d'octubre de 2023, quan arriba a Barcelona. Quan es fan foscos els dies... A l'Afganistan dels talibans, Farzana Tariq va haver d'abandonar la seva carrera. A Barcelona, avui, és alumna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. El periple per arribar a aquest punt no ha estat gens fàcil. La Marta va quedar amb la Farzana Tariq a la Universitat de Barcelona. Tot i que ella estudia al Clínic, que hem quedat en una aula, la Joan Maragall, de l'edifici històric de la Central, a Plaça Universitat. Farzana, bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies per voler parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies per enviar-me i per invitar-me i per donar-me aquesta oportunitat.
Uh-huh. La Farzana, ja ho hem explicat, va marxar de l'Afganistan amb l'arribada dels talibans. El govern va capgirar tot el país, de dalt a baix. Per tu, marxar de casa teva, què va significar, Farzana?
Va uns moments molt durs en la meva vida, perquè abans de dos talibans jo tenia una vida molt activa. Estava estudiant medicina en set semestre i participava en diverses activitats com classe de dibuixar, classe de gimnàsia, i a part de totes les dificultats, les dones intentaven seguir la seva vida amb esperança. Però quan que els talibans va tornar al poder, tot canvia, especialment la vida de les moltes dones i nines han canviat directament. Uh-huh. I la meva vida també ha canviat. Jo perdit tot que he construït per la meva vida i vaig sentir com que he perdit una part de la meva identitat.
Has perdut una part de la teva identitat.
Exacte. Ja,
perquè vas haver de canviar de vida completament. Tot el... Exacte. Que havies construït en 20 i pocs anys va desaparèixer.
Exacte, sí, sí. I vaig sentir molt trist, vaig sentir una por molt, molt profunda.
Una por molt profunda.
Exacte.
Tu vas marxar del país amb els teus pares.
Sí, perquè la meva pare... Mm-hmm. Treballava amb la governa i el meu germà era com fiscal.
Mm-hmm.
I el meu altre germà era com cap de medicina.
Sí.
Per això és com molt perillós. Per això em dic que com marxar del país. Sí, tots. Mm-hmm.
Perquè allà no veieu futur.
Exacte, sí, sí.
Tu tens germans en diferents països d'Europa.
Sí.
I esteu una mica repartits.
perquè veu poder marxar, però crec que hi ha dues germanes que es van quedar a l'Afganistan, a Herat, pot ser?
Sí.
Herat?
Sí, sí.
Pots tenir contacte amb elles?
Sí, és una mica difícil perquè l'internet no funciona molt bé en Afganistan i per raons polítiques i altres coses, però sí que tinc contacte.
Tens contacte?
Sí.
I elles estan bé allà?
No puc dir que bé, però intenten seguir la seva vida. Intenten ajudar altres nenes com a mitjançant classes clandestines i canviem nostra casa com una escola per a les nenes.
Ah, la vostra casa és una escola per nenes?
Sí. Sí,
gràcies a la feina de les teves germanes.
Exacte, sí.
Que són més grans que tu o més petites?
Sí.
Més grans?
Sí, sí. Uh-huh. Són més grans. Però sí que hi ha moltes dificultats per les dones. I el meu germà cada dia tenen una dificultat perquè cada dia hi ha una regla molt estricta per les dones.
Molt estricta.
Com, sí, com no poden marxar a casa sense un home.
No podeu sortir soles.
Exacte, sí. I com estan en castellano, dic que estan encarcelada en la seva pròpia casa.
Mm-hmm.
Sí.
Però elles van decidir que es quedaven.
Sí,
exacte. Elles van decidir que es quedaven. Vosaltres primer veu anar, no veu venir directament a Barcelona, a Badalona, vaja, que és on crec que viviu.
Sí.
Veu passar per altres dos llocs d'Espanya, no?
Exacte. El primer marxem cap d'Iran i després d'uns mesos marxem cap de Màlaga. I després Huesca. I vaig venir a Barcelona en 22 d'octubre 2023.
Del 2023. 22 d'octubre del 23, els nostres oients que facin comptes, 23, 24, 25, 26, han passat 3 anys, i la Farsana parla aquest català que sentiu, que hi ha gent que porta aquí, Farsana, 30, 40 i 50 anys, i no el parla. No sé si és una cosa... Tu vas decidir que volies aprendre català?
Exacte.
De seguida, que eres aquí?
Sí, exacte, perquè crec que la llengua és una herramienta molt, molt fort per integrar en una societat,
clar,
per comunicar amb la gent. I per això sí que ara mateix tinc moltes errors i moltes dificultats.
No,
parlar,
no, s'entén perfectament i el parles molt bé.
Gràcies.
Dir, en molt poc temps, vull dir que has fet classes i has anat per feina. Ets bon estudiant.
Moltes gràcies.
Ets bon estudiant. Quan veu venir aquí i veu anar a Badalona, us van proporcionar allotjament, teniu ajudes, els teus pares tenien prous diners per poder establir-vos aquí. Com va anar aquesta aterrada fins a Catalunya?
Gràcies a Espanya, gràcies a Catalunya, que hi ha moltes ajudes de govern, perquè la meva situació és una mica difícil, perquè els meus pares són com molt major i que no poden treballar i jo estic estudiant, i per això ens ajuda molt el govern.
Uh-huh.
I a part del govern hi ha moltes associacions com Ponts per la Pau, que estic ara com una membre de Ponts per la Pau.
Sí.
I tenen moltes ajudes per a les famílies afganes.
Ahà, i així podeu tirar endavant.
Exacte.
I tu estudies medicina. Clar, penso, quan vas marxar de l'Afganistan, per poder estudiar aquí, necessitaves el teu expedient acadèmic.
Sí.
Vas pensar en agafar-lo en aquell moment?
Exacte.
Sí.
Quan marxé en meva casa, els meus documentos estaven com el primer cosa que he agafat, perquè són els meus identitat, són la meva vida.
Clar, tu allà ja estaves estudiant medicina, per tant tenies clar que volies ser metge.
Sí.
Això fa temps.
Exacte.
Que ho tens clar, des de joveneta?
Exacte.
Sí.
Perquè quan miro que el meu societat, especialment per les dones, hi ha moltes dificultats per expressar les seves dolores per una metge que és com una home. I
que no els hi fan cas a les dones, als metges.
Exacte. Per això he decidit que és millor que ser una metge, perquè la societat necessita més.
La societat necessita metges.
Sí.
Com és el procés, o com comences tu a tots els tràmits amb el teu expedient a la mà, uh-huh, per poder entrar aquí a la universitat i continuar estudiant? Que quan arribes, clar, no saps l'idioma i no saps res.
Exacte. Però tinc un objectiu, a ser metge.
Això sí.
I sí, vaig tenir moltes dificultats com barrera de lingüística,
uh-huh,
per expressar-me, per burocràcia, que jo no entenc cap res.
Clar.
Coses sobre aquesta burocràcia i el proceso académico, pero vaig tenir una classe d'idioma. En aquesta classe...
De català, eh?
Exacte. Vaig tenir una professora que per idioma ja em pregunté que què faré i abans què va fer, i jo dic que jo estava estudiant medicina, era després de moltes dificultats vaig marxar al meu país per seguir el meu objectiu, per ser una metge. I tinc moltes ganes per continuar, però no tinc cap idea, res idea, perquè com puc trobar alguna oportunitat i trobar un avantatge per continuar els meus estudis. I vaig escriure a UB.
A la UB, sí.
Sí, i després de moltes, com enviar correus, i després vaig... parlar amb la senyora Antoni Trilla.
Antoni Trilla, sí. Exacte. Senyor. El degà, no?
Exacte. I em vaig ajudar molt, moltíssima. Sí, com que veu que tinc moltes ganes d'estudiar i tinc com un objectiu molt clar per ser una metge, em vaig ajudar moltíssima.
Et van ajudar molt i ara estàs fent l'adaptació dels teus estudis. Què estàs estudiant exactament ara? Perquè fas assignatures de diferents cursos,
exacte,
oi?
Exacte, sí, sí. Ara mateix tinc com classes de diferents anys, com de primer, segon, però sí, hi ha una de tres també. I faig classes en diversos anys.
De diferents anys. Per tant, tens companys de primer, de segon i de tercer. Una mica de tot, no? Entens bé les classes?
Diguem-ne, em costa una mica.
Em costa una mica, clar. Una cosa és aquesta conversa tranquil·la, l'altra cosa és una classe,
sí,
una assignatura de medicina,
exacte,
en català, i que tu l'entenguis de dalt a baix, no?
Sí, sí, en un ambient acadèmic la llengua és un nivell molt mal.
Molt alt, clar.
Sí. I sé que em costa una mica, però estic intentant. I estic segura que a poc a poc serà millor, estic més integrat en l'ambient acadèmic.
Segur, perquè amb aquesta progressió que has fet, els teus companys t'ajuden?
Sí. Sí, sí. Els meus companys m'ajuden moltíssim quan veig que la meva vida, com que tinc una barrera lingüística, m'ajuda moltíssim. I els professors també. Estan molt, molt amables amb mi i m'ajuden moltíssim.
Els teus pares s'han adaptat a viure a Badalona, en aquest cas?
Sí, sí, sí.
Estan bé de salut? Estan...
No, però...
No, són grans.
Pels gens que són una mica millor, és molt difícil integrar en una societat nova per la cultura, per la llengua, i també els meus pares són com enferma, un poc
malalts. Estan malalts.
Exacte, estan malalts i estan com millor, i per això per ells hi ha moltes dificultats que jo.
Però tu ets la filla, la metge, la traductora, no? Ho ets tot per ells, suposo,
sí,
no?
Sí, perquè estan com... Depèn de mi.
Depenen de tu.
Exacte, sí.
Completament, clar. Tu et passes el dia estudiant, i suposo que cuiden els pares, però si la Farsana té un moment lliure i li agrada, no sé... No sé si tens amics com per sortir amb els amics, tens amigues que et venen a visitar d'altres llocs. Què t'agrada fer en el teu temps lliure?
M'agrada fer dibuixar.
Dibuixar?
Perquè dibuixar crec que és una manera per expressar el meu sentit, mitjançant d'un dibuix. I també m'agrada moltíssim llegir llibres.
Llegir llibres?
Exacte. Perquè són experiències d'altres... persones que vaig tenir una vida i vaig escriure la seva vida i puc aprendre moltes coses.
I m'han dit que t'agradaria molt, o sigui, que et compassa quan vas arribar aquí amb la família. Tu venies d'una ciutat, suposo, interior del país, que no havies vist mai el mar.
Exacte.
Ara sí que el veus, el mar.
Sí, 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 i m'agrada moltíssim.
T'agrada moltíssim?
Sí, sí.
I què t'agradaria poder fer a dins del mar?
Normalment quan que tinc temps llibres vaig a mar i vaig dibuixar i em sento molt, molt tranquil. Em sento com mar és una vida com de il·limitat,
Sí, il·limitada.
Mm-hmm. Il·limitada d'oportunitats.
Al mar, eh?
Exacte.
Això és el que penses quan estàs allà dibuixant.
Exacte.
I t'hi has banyat mai? Al mar has entrat i t'has banyat?
No.
Per?
Perquè no sé com...
No saps nedar?
No.
I t'agradaria aprendre'n?
M'agradaria.
Doncs és un altre objectiu que et pots posar a la vida,
sí,
no?
Sí, sí.
De poder et aprendre a nedar, perquè amb 25 anys que tens, jo crec que no et serà difícil que t'ensenyi a nedar.
No, no, m'agrada molt, perquè sí.
T'agradaria nedar, eh?
Sí, sí, és una deporta i és molt saludable.
Clar, i això una doctora ho ha de saber. Dins de el teu objectiu, que tenim molt clar que tu vols ser metge, però quan acabis de tot, que no sé quants anys passaran...
Més o menys 4 anys d'universitat i 4 anys de residència.
Uh-huh. Molt bé, encara falta.
Sí.
Quina especialitat o què voldria ser? Quin és el teu objectiu?
M'agrada fer com metge de família.
Metge de família.
Exacte, perquè quan veu que hi ha moltes gens visquen en pobles...
En pobles petits, no?
Exacte.
Que no hi ha metge.
Exacte, i és molt necessària. Molt necessària per els pobles que són una mica lluny de la societat. Uh-huh. I per això m'agrada fer metge família, per poder treballar en aquestes pobles i per ajudar la gent, el meu poble, i també té una vida més tranquil.
T'agrada més viure en un poble que no en una gran ciutat.
Exacte.
Dedueixo.
Sí.
Tot i que Badalona és un terme mig, no és una grandíssima ciutat, no. Però tampoc és un poble petit,
sí.
Badalona. Estàs a gust a Badalona? Et sents bé, et sents segura vivint allà amb els pares?
Sí, sí, sí. Estic vivint.
Vivint.
Vivint en una barrera que és com... En un barri que és molt tranquil, molt segur... Sí, amb la gent local.
Uh-huh. I us han acceptat bé?
Sí.
Tu no trobes que hi hagi moments en què algú no s'adreça a tu d'una manera educada perquè veu que no ets d'aquí? Això no t'ha passat?
No.
I a la universitat menys?
Cap moment. Sí.
I a la universitat encara menys. I ja m'has dit que les teves germanes continuen al país, a l'Afganistan, que tens germans que estan vivint i treballant en altres llocs d'Europa.
Sí.
Quan tu acabis medicina i siguis metge de família en un poblet, que ja et vindrem a veure quin poblet és, si les coses canviessin moltíssim a l'Afganistan, un dia, a tu, t'agradaria tornar-hi?
És el meu país, és la meva casa. Però m'agradaria quedar-me en aquest lloc, perquè aquest lloc, Barcelona, ha canviat la meva vida. I jo he de treballar en aquesta vida, he de treballar en aquesta vida per millorar les vides i per millorar la societat. Però també m'agrada fer com un mitjançant dels meus com knowledge.
Coneixement.
Mitjançant del meu coneixement, ajudar als dones i nenes en Afganistan.
Uh-huh.
Ajudar-les per a millorar la seva vida i per avançar i per seguir les seves vides.
Uh-huh. Farsana, estic molt contenta d'haver-te conegut. Espero que les teves classes les entenguis del tot, que el teu català encara millori més, però és molt bo i és molt bonic el teu català, ja t'ho dic.
Gràcies.
I espero trobar-te un dia en una consulta fent de metge i atenent i ajudant a les dones que dius que vols ajudar del teu país.
Exacte, sí.
Perquè quan van al metge a vegades no els fan gaire cas, perquè sempre són homes, no?, els metges a l'Afganistan.
Sí.
Normalment.
Sí, normalment sí. Són més que dones.
Som molts més que dones. Farsana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Moltíssimes gràcies.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Catalunya Ràdio.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I és la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som aquí, la Marta és aquí, perquè jo queda poc de mi.
I ets també. Doncs mira, continuen arribant trucades, eh? Ara és la Maria Rosa del Prat de Llobregat. Bona nit, Maria Rosa.
Hola, bona nit. Volia explicar una cosa que m'ha passat avui, que jo no sé si pensar mal o no. Mira, jo traia el cotxe del Gratz, i a casa ja li faltaven dos pams per sortir. Ens havíem assentat, posar els cinturons i tot. S'ha presentat una noia i m'ha dit: "Hola, soy Ana de Salut." Dic: "Ai, tu no et conec de res." M'ha fet un petó, però jo no n'hi he fet cap, perquè jo dic: "No, tu no et conec de res." Llavors, per res, he donat la volta, l'he anat a fer al meu marit, volem dir si li faig amb un i a l'altre, i ha marxat. Però a mi això no m'ha fet gaire gràcia, perquè d'avui en dia se sent a dir tantes coses, si sabem si algú que també li ha passat alguna cosa d'aquestes, sense conèixer una persona, anar-li a fer un petó, estant a dintre el cotxe, amb cinturons posats i tot, jo he marxat com un coet, però no sé, volia explicar-ho per si algú... Algú de per aquí el pèl li ha passat, o algun puesto, o algú, perquè aquesta gent no pots fiar-te d'un pèl de res.
Una mica estrany, sí que és.
A l'altra casa no ha entrat ni res, no? Només ha sigut això.
Potser l'ha confós, no?
Bueno, no sé si ho he explicat bé, perquè també estic una mica fònica.
Vaja, qui...
És la primavera, és
sí,
la primavera.
Sí, exacte.
Bueno.
Gràcies.
M'ha agradat molt de sentir-te, ni que estiguem fòniques, però, bueno, això ja es passarà.
Sí, segur que sí. Gràcies, Maria Rosa.
Bueno, és la primera vegada que truco des que estàs tu.
Doncs mira...
Ja quin... volia explicar, però això ho faré un altre dia que tingui més veu.
D'acord.
Com faig el sabó jo?
Ah, doncs un altre
aquest
dia.
Aquest dia tot era de sabors,
sí.
Jo el faig sabó amb pasta, però també tinc una recepta, ho tinc apuntat, i un dia trucaré i us ho explicaré.
Perfecte.
Bueno.
Gràcies.
Doncs aviam si algú li ha passat una cosa d'aquestes.
D'acord.
Però jo no m'ha fet gens gràcia una persona que vingui allà a fer un petó, que sóc l'Anna de la Salut. Dic, de què? Dic, no us conec de res, tu.
És estrany, bueno, sí, és estrany.
Més era això.
Gràcies.
Vale, millorança,
adeu,
eh?
Merci.
Gràcies, bona nit. Adéu, adéu.
I avui és el dia de les roses, eh? Perquè ara en tenim una de Ciutat Vella. Rosa, bona nit.
No, Roser.
És que la Marta em va passant que... les notes escrites
clar,
i no acabo d'entendre-li la veu. Ai, la lletra.
Ni la veu, ni la lletra.
Aviam, podem parlar normal els altres?
Sí, podeu.
Ah, bé, t'hauríem d'engegar a fer gàrgares.
Ja ho sé, ja ho he fet també. Ho he fet
també
tot.
Ho has fet, sí. És el primer que s'intenta, no?
Sí.
Bueno, aviam, m'ha encantat l'entrevista amb la futura doctora afgana.
Sí.
Em sembla magnífica. El dia que arribi a ser ja metgessa... Crec que ho farà molt bé.
Segur.
Com s'expressa. Sí, bé. Llavors, l'altre dia es va parlar, vam estar parlant de la sarsuela catalana. Aviam, agraeixo que un dels oients ens va rectificar, i amb tota raó, tenia ell tota la raó, que el Giravolt de Maig no és sarsuela, sinó òpera. passa també amb obres en castellà, també passa amb algunes obres que sent òpera han estat molt en el repertori de les companyies de sarsuela, i aleshores és, clar, és fàcil confondre-ho. Així, per exemple, un altre oient va parlar de Marina, i Marina ni és sarsuela ni és catalana. Marina la va escriure l'Emilio Arrieta, el compositor, la va escriure primerament, sí, com a sarsuela. Ignoro si es va arribar a estrenar o no, però era una sarsuela amb dos actes. Posteriorment la va ampliar, la va convertir en òpera en tres actes, que és com s'ha vingut representant al llarg dels anys. I és en castellà. No obstant, hi ha una versió, podria dir bastant dolenta, però això es queda a part, una versió en català que s'ha representat algunes vegades aquí. Vol dir que sí, la persona que ho va dir pot ser que l'hagi vist alguna vegada representada en català, però no és l'original, originalment és en castellà. Després hi ha algunes fragments que la gent a vegades no té en compte o no sap, no coneix, que són de part de sarsuela. Per exemple, la sardana de la Santa Espina. Es diu la sardana de la Santa Espina. I si s'escolta bé, la lletra no té res a veure amb cap espina, ni santa ni no santa. I és perquè el títol no és de la sardana, sinó de l'obra completa, la sarsuela, la Santa Espina. Jo et vaig dir que en versió discogràfica només hi havia la cançó de Margarida de la Legió d'Honor, i rectifico, també hi ha la Santa Espina, el que és molt més recent, però jo, per exemple, la tinc en disc. I també hi ha la cançó molt coneguda que s'anomena Rosó, i no, la Rosó és la romança de tenor de la sarsuela Pel teu amor, però és clar, normalment es coneix aquell fragment i no es té en compte que és part d'una sarsuela. Okay. Fins aquí el que volia aclarir.
Molt.
Aleshores, s'ha preguntat una vegada més, s'ha preguntat què vol dir o què és el color de gos com fuig.
Sí.
Bé, no és cap color. No vol dir que els gossos tinguin un color estrany quan fugen, no. Si una cosa, sigui un gos, sigui una moto, sigui el que sigui, ens passa rapidíssim per davant dels ulls, normalment no podem concretar quin color té. Per la mateixa velocitat no es veu clar, es veu borrós, es veu un color barrejat, no és definit.
Sí.
Per tant, quan un color d'una roba o del que sigui no és ben definida, és com borrosa, com bruta, és un color lleig, diem, això té un color de gos com fuig, però és una exclamació, no vol dir que els gossos quan fugen tinguin un color especial.
Molt bé.
Penso que ja està.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, fins a la propera, que milloris.
Gràcies.
Descansa tant com puguis aquesta veu, que és l'única manera de curar-se del tot.
Ho sabem.
Una disfonia.
Sí, senyora. Abraçada.
Vinga, abraçada. Bona nit.
Bona nit.
Montserrat de Mataró, bona nit.
Hola, bona nit, bona nit. Ai, Marta, com estàs?
Ai, Marta.
Mira, quan he començat el programa i t'he sentit així, he pensat, ai.
Sí.
Clar, després he sentit l'entrevista i dic, no, això estava gravat. No,
sí, sí.
Perquè dic, ui, que aviat se li ha posat bé la veu a la Marta.
No, està gravat.
Bueno, tu ja saps, Marta, que la recomanació millor és la que t'ha fet aquesta senyora.
Sí,
Callar. T'ho dic perquè quan jo alguna vegada he estat amb alguna cosa així, que he tingut la fonia així, em diuen que ni parlar senzillament. Saps allò que, no sé com es diu ben en català, si sé, saps allò que dius, com si parlis.
Sí, sí, tampoc.
Xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu.
També se'n diuen. Eh?
Sí, sí. Xiu-xiu-xiu-xiu.
O sigui, sí, xiu-xiu-xiu-xiu, que sí?
Sí.
Doncs això, Marta, això és el que has de fer.
Això ho faig.
Bueno, doncs jo ara, escolta'm, que vull dir, canviar una miqueta una recepta d'una senyora que deia del pastel de truites.
Sí.
que això del pastel de truites va ser una de les coses que jo, allò que quan et cases i un dia tens convidats, convides a amics a casa i així, doncs vaig trobar fantàstic, saps? Aleshores, jo, en comptes de ser les que ella deia que feia una truita i llavors a sobre formatge i una altra i una altra i una altra, doncs jo ho feia posant a sobre de cada truita salsa de tomàquet, una miqueta de salsa de tomàquet, sí, saps? I anar posant amb patata, jo què sé, amb mongetes, les feia, amb ceba, amb carbassó, per donar-li diferents colors. I com que entremig hi havia el vermellet del tomàquet, doncs quan ho tallaves es veia, i llavors sí, al final el formatge ratllat per sobre, una miqueta al forn, i bueno, allò quedava fantàstic.
Que bo.
Bueno, Marta.
Gràcies.
Millora't.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Doncs mira, parlant del pastís de truites, justament en un dels missatges que ens arriben a través del WhatsApp del programa, que recordeu que és el 667-220-148, l'Albert des de Vilassar també ens n'ha enviat un de, no sé, de recepta de pastís de truites.
Bona nit, ignorants. He sentit la recepta aquesta del pastís de truita amb beixamel, formatge i tot això, que té una pinta mortal, i us dono l'alternativa per l'estiu, que és la que feia jo. Lo mateix, però en lloc de formatge beixamel, salsa rosa. I ficada a la nevera, i això per quan tornes de la platja o coses així, està fantàstica.
Mira, de WhatsApp també ens ha arribat un missatge de la Maria des de Reus, que diu que ens escolta cada nit fins que s'adorm i explica un acudit. Algú sap a quina hora surt la processó que va per dintre? I l'Enric ens envia una cançó amb molt de ritme perquè comencem aquests dies amb alegria i energia. Es titula Rockability Shake.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.